La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 19 de juliol, dia entre setmanes són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que segueix comptant el compte enrere i amb la calor que fa. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravana?
Doncs avui parlarem de les tovalloles de platja. Sou d'aquells i aquelles que en teniu una per tot l'estiu o d'aquells altres que aneu variant? Si sou del primer grup de persones, com us ho feu per treure les taques de crema solar que sovint hi queden? Us heu preguntat mai si existeix algun truc casolà per treure aquestes taques de manera ràpida i eficaç? Doncs si voleu saber les respostes, quedeu-vos, que en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent del carrer sap la diferència entre la cambra del Congrés dels Diputats i el Senat.
Ai.
El nostre expert del dia, Emilio Román, politòleg especialitzat en anàlisi polític, ens ajudarà a comprendre les funcions de cada cambra i li preguntarem també com es distribueixen els escons segons els vots.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Què descobrirem avui a l'Obrim el Capó?
Amb aquestes temperatures elevades sempre ve de gust fer activitats on l'aigua n'és la principal protagonista. Però què passa quan estem en alerta per sequera? Doncs avui posarem sobre la taula la situació d'un dels 8 parcs aquàtics que hi ha a Catalunya per saber com afronten ells aquestes condicions. En parlarem de tot plegat amb Josep Maria Cama, propietari del parc aquàtic Illa Fantasia.
I avui, a partir de les 4 de la tarda, qui pujarà a la caravana?
Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. No me preguntes más.
El creador, productor, director musical, pianista i intèrpret Didac Flores i també l'intèrpret Xavi Duc, qui avui ens presentaran 12 Points, el primer musical creat a Espanya basat en el Festival de la Cançó Eurovisió. Una història que ens farà recordar els vells hits d'aquest festival, però que també busca la fórmula perfecta per crear la cançó guanyadora d'Eurovisió.
Nostra i nueva inquietud. Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez.
I cap a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves coses quotidianes, Nina.
Una setmana més, David Balaguer ens sorprendrà amb les seves coses quotidianes, avui per parlar de les festes sorpresa.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar de fitxatges estrella, Andreu.
El retorn d'Oriol Romeu al Barça, però també la gira als Estats Units que comença avui mateix al conjunt blaugrana, seran alguns dels temes principals que abordarem amb l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas, el periodista esportiu David Balaguer i la també periodista esportiva Gemma Mallorca i la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja. A més també parlarem avui de la figura dels preparadors físics en Pau Campmajor, preparador físic del juvenil B del Girona Futbol Club.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui he decidit estalquejar el Didac Flores perquè en aquest cas no tinc un 2x1, per tant, bé, no em volia posar més feina del compte. I ho he fet també per una qüestió de proximitat, i és que més o menys som veïns de pobles. Ell és de Cardona i jo de Solsona. En l'efecte més pràctic, en veritat, no ens coneixem per la diferència d'edat, eh? Primer de tot, el noi no pari quiet. Que si una banda de música, que si musicals aquí, allà i més enllà. Aleshores entens algunes fotografies com la de del 9 d'octubre del 2022 on se'l veu a ell amb cara de cansat perquè això es veu i no ens mentirem. Tampoc li falta temps per fer una mica de postureig, que si a la platja, a Portugal, amb una rosa i un còctel per Sant Jordi o en una piscina, minúscula per ser de dir, a Premià de Mar. I me n'oblidava de fer i organitzar les caramelles de la Cromina, que també té tela. Us he de dir que tinc sentiments trobats pel que fa a les ubicacions dels llocs, i és que Didac Flores ho fa molt. Per una banda, m'agrada, perquè sóc xafarder i m'agrada saber on va i què fa la gent, però per l'altra penso, és una mica estrany tot plegat posar la teva ubicació en una foto. Ningú té per què fer-ne res d'on estàs ni amb qui estàs. A més, potser tens algun susto entremig. Punts d'opinió. He de dir que li queden molt bé i l'afavoreixen molt les ulleres rodones, les vintage, que en diríem. També les camises quadrades com les que ens portava Joan Trias a l'hivern i el bigoti, però ben arregladet. Dit això, per ser un cul inquiet, estar a tot arreu i fer la seva feina amb passió i dedicació, Didac Flores està més que aprovat.
Quin és el teu toc?
Doncs, a veure, el que vaig a dir avui no és gens agradable, us aviso.
Ai, Déu meu.
I és que avui us vinc a parlar de les varius.
Home, sí, un clàssic.
Aquelles venes que s'inflen normalment a les cames i que tenen un color morat o blau. En aquest programa, més d'una vegada, he parlat de les venes dels braços, que em fan angúnia. Doncs, encara m'en fan més, les varius. De fet, jo tinc al principi d'una, diguéssim, i és una cosa horrible, sincerament. A banda de que de vegades et fa mal, és absolutament lleig tenir allà un bulto i notar-lo cada dos per tres. O sigui,
no estic d'acord amb tu, Andreu. No? S'ha de normalitzar. Home.
És veritat, s'ha de normalitzar. Tens raó, però per això es diuen les cosetes de l'Andreu, perquè jo tinc
les teves manies. Sí,
tinc les meves manies. Respectables. A més, també em poso bastant nerviós només de parlar-ne. Perquè ja me les imagino allà i...
Doncs parem. Sí. Què és el que odies, Andreu?
Doncs mira, començo a odiar els debats polítics, sincerament, i torno a posar-me bastant seriós. Com es poden permetre certs comentaris d'alguns candidats a la televisió pública? Després ens queixem que és un galliner i no ens n'entarem de res, que és veritat, però com permetem que certs comentaris quedin impunes? I llavors ens queixem que alguns polítics perdin els papers i que no haurien de fer-ho, però quan alguns comentaris no paren de sortir, perquè és veritat, no paren de sortir cada dos per tres, doncs al final tots som humans i tenim un cert nivell de paciència. Llavors és normal que es tirin els plats pel cap, no? Però abans d'acabar, he de dir que Ariadna Oltra, ahir, al debat de TV3, a banda de ser una gran professional sempre, ahir va donar molt bé la talla, la veritat, com a moderadora, perquè pel que fa als temps i també als torns de paraula, perquè més d'una vegada vaig sentir que deia al final hauré de dir a realització que tenquin
el
micro.
Sí, li va dir sobretot a Gabriel Rufián de cara al final del debat.
És que també vaia showman.
Ai, Déu meu. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs avui arriba el meu amic de Madrid, ja es queda per aquí gairebé una setmaneta, així que em fa feliç, perquè tornem a agafar l'hàbit de veure'ns almenys dos cops l'any, perquè aquest amic el vaig conèixer d'Erasmus, llavors per la pandèmia sí que és veritat que vam perdre una mica el contacte, però ara ja el tornem a tenir encès, diguéssim, el contacte, i a veure si ho mantenim, que això és el bonic de les amistats.
Tenir encès.
Sí.
Bé, sí.
No, està bé, està bé.
És bonic la tele, sí.
Clar. Propòsit vell.
Doncs era anar a comprar un pijama per la meva germana, spoiler, hi vaig anar, però em vaig acabar comprant més coses jo. I és que em fa ràbia perquè els de màrqueting de les empreses i botigues són bons, tio. O sigui, posen coses que realment no necessites, però potser et fan falta un dia puntual i apa. Mentre hi ha una cua, doncs tu vas mirant i vas agafant. Què va passar? Doncs només a la cua ja vaig agafar quatre coses. I això, doncs, no pot ser.
Propòsit nou, tio.
Doncs mira, abans us he dit que m'havia comprat coses innecessàries, és veritat. Però és que la història no acaba aquí. I és que al final d'aquella cua interminable d'objectes innecessaris hi havia un coixí d'aquests de viatge, cosa que necessito. Justament va ser la cosa que no vaig comprar per pura mandra que em feia arrossegar-ho per mig Barcelona. Aleshores, necessito recomanacions perquè sí que és veritat que jo dormo allà on faci falta, no? Això és indiscutible. Però no em vull quedar sense cervicals durant el viatge. Aleshores, necessito recomanacions de... N'agafaríeu vosaltres un d'aquells que s'inflen?
Sí.
O no? O uns que ja estiguin inflats?
Que s'inflen,
no. Inflat,
bé, són més còmodes els inflats.
Sí, un d'inflat.
Sí. Home, si no t'hi deixes allà el pulmó. Doncs...
No, però n'hi ha que no són d'aire.
Ja,
clar,
per això...
També penso... per practicitat...
Sí.
Què?
Clar, per volum...
Clar. Llavors és menor.
Depèn de si t'hi cap a la mare o no.
Perquè, clar, l'altra cosa és... Tu vas amb el coixí aquest de viatge, vas a l'aeroport, el portes enganxat a la motxilla, perquè normalment
sí.
Ho veiem.
Sí.
Això t'ho accepten?
Sí, clar.
Sí, no t'entra, no, amb les mesures?
No, igual que un coixí normal. Sí. Això la gent fa això de posar la roba dintre d'una coixinera, no?
Correcte.
I si no, te'l pots posar directament al clatell.
Clatell. Sí, també.
Doncs ho tindré en compte.
Gràcies, Andreu. Què dic, Andreu? Gràcies, tio.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, doncs avui, quan només falten 3 dies per l'inici de les nostres vacances, perquè ho sabíeu,
clar
això...
Clar que sí.
Ah, val. Doncs us porto una edició especial de la cara B, on, atenció, la platja és la gran protagonista.
Juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Ai, tinc unes ganes de platja.
Sí, eh?
Oh.
Jo més que de platja...
Demà ha sortit molt
bé. Es noten les ganes, eh? Es noten.
No, no. Tinc molt sincer. Ganes de passar un dia sencer a la platja, de banyar-me, de fer la migdiada sota l'ombra.
Ara.
Si no, ja no m'aixeco.
Per això et deia, jo més que a la platja, que també, eh? El xiringuito.
Sí, amb el còctel. Oh. Allà, una música relaxant.
La guingueta, en català.
La guingueta, exacte. Sí. I dinar aquells tàpers frescs
sí.
a la platja.
I posar-te els teus millors discs.
Tu, disc? Un arròs negre, que també entra.
Ai, sí. També.
Avui entre el tio i tu, em sembla que... Escolta'm, llavors vosaltres en teniu moltes ganes, eh? De vacances.
I tant.
De platja.
Sí.
Recordeu que un dia en aquesta secció vam dir que havíem de fer una excursioneta a la platja, els 4,
doncs
5,
vinga.
6, els que siguem. Sí.
Cap problema.
És una cosa que es diu i mai fem, eh?
Doncs
sí, això és veritat. També tenim pendent anar a la piscina de Núria Ros.
I fer una barbacoa.
Ah, mira.
Ui, al final no tindrem ni un dia lliure per vacances. Mm-hmm. Bé, en fi, dit tot això, primer de tot, vull que parlem de les tovalloles de platja. Perquè no us passa a vosaltres que quan aneu a la platja a vegades us queda la tovallola plena de taques de crema solar?
Efectivament.
Perdoneu, qui diu la platja diu el riu, diu la piscina. Diu...
El que sigui.
El que sigui.
Sí, queden.
Sí, es queda allà com una mica enganxifós, també.
Sí.
Me dius tu, Andreu?
Sí.
Vas cremat. Poses crema ara ja o no?
No, sí, em poso crema. L'únic que... Clar, és això que dius tu ara, o sigui... Per això tampoc em poso crema, perquè llavors ho deixes tot en... Sí. Brut?
Ja es nota, es nota.
Empastifat.
Que hem passat, l'Andreu anava a dir que està bicolor, però no.
No.
Sí, tinc bicolor ara.
Més que bicolor.
Tricolor?
Sí.
Sí, un vermell.
Ostres, tu.
Sí, ja no ets entomàtic.
Ara sóc...
L'arcoiris, directament.
Sí, sí, una miqueta.
Bé, doncs com que estic convençuda que als oients també els hi ha passat alguna que altra vegada,
sí.
Perquè a les persones ens agraden a la platja, avui us porto els trucs definitius per eliminar aquestes empipadores taques de crema solar de les vostres tovalloles. Empipadores, eh?
Sí, boníssim.
Us sembla bé, oi?
I tant.
Sí. Doncs en aquest cas, el primer que heu de tenir en compte és que les tovalloles de platja i, com dèiem, de piscina, de riu, s'han de cuidar si volem que ens durin una bona temporada. És per això que si no la rentem cada vegada que anem a banyar-nos, el clor i la sal s'encarregaran d'espatllar el teixit i, per tant, en un 3 i no res es faran malbé.
Mm-hmm.
I jo tinc una tovallola preferida. Vosaltres no en teniu una preferida?
Jo tinc una preferida, sí.
Sí. Andreu, sí. Com pot ser que no en tinguis?
A veure, jo en tinc una per la platja, una pel riu i una per dutxar-me.
Però alguna que t'agradi
no,
més?
No, ens faltaria.
Que li tinguis més amb el riu.
Bé, clar, o sigui, totes les primeres que acabo de dir ara doncs són preferides.
Val, doncs així
sí que les tens.
Per això, a la línia del que us deia ara, la primera recomanació, el primer consell, i perdoneu, el més important, seria rentar les tovalloles cada vegada que torneu de la piscina, del riu o de la platja.
Fora bo.
És a dir, rentar-les després de cada ús. Això hauria de ser de sentit comú,
sí.
Però si
però
va...
No ho fem.
No.
A més, és que fa mala olor, eh?
Sí, tant.
Sí, més
Andreu,
la
si fa mala olor, hi ha d'anar a la rentadora.
No, més la de platja per la sal...
Sí, exacte.
Dit això, ara sí, anem a respondre aquesta pregunta. Com podem aconseguir treure les taques de crema solar de les tovalloles si amb un rentat no han marxat?
Una pregunta doncs... curta i concisa, trobo.
Sí, molt periodística, eh? molt bé. Quasi m'hi deixo la respiració, però bé. El primer pas consisteix en agafar la tovallola... primer pas, i vessar-hi una mica de sabó neutre o un producte amb oxigen actiu sobre la taca.
Mm-hmm.
Centrem-nos en el sabó neutre.
Val.
Tots en tenim a casa, no?
Sí.
I acte seguit el que feu és fregar una bona estona per desincrustar bé la crema.
Val.
Fins aquí vindria a ser una mica com netejar les caques dels coloms, que vam explicar
sí,
en aquesta
sí.
temporada.
Sí.
El primer pas és, sobretot, desincrustar bé la marca de la crema solar. És a dir, treure al màxim el residu que ha deixat aquesta crema. Llavors, el pas número 2 és posar la part tacada de la tovallola en un recipient, atenció, amb aigua calenta, però que no cremi, un gotet de vinagre o suc de llimona i una culleradeta de bicarbonat durant aproximadament mitja hora.
Ep.
Això no ho sabíem pas.
Ni idea.
No.
Recordem, aigua calenta, que no cremant, gotet de vinagre o suc de llimona, al vostre gust, cullerada de bicarbonat i deixar-ho 30 minuts reposar. Mentre...
Perfecte.
Mentre...
Fem el
sopar.
O el sopar.
Bé.
I llavors hi ha pas número 3, quan hagin passat aquests 30 minuts, abans de treure la tovallola del remull, d'aquesta solució que acabem d'explicar, heu de tornar a fregar la part tacada i ficar la tovallola a la rentadora. Per això us deia que és molt semblant al de les caques de Colom.
Sí, vull dir,
els passos bàsicament són els mateixos. I ja per acabar, però no menys important, el pas número 4 és fer una rentada normal i esteneu la tovallola a l'ombra, sobretot. A l'ombra, perquè el sol el que fa és treure part del color de les tovalloles.
Ah, fixa't.
Sabíeu això?
No.
No, però s'ha de tenir en compte.
Jo sempre ho poso al sol.
Doncs aquí els experts recomanen fer-ho a l'ombra, perquè si no se us decoloreix.
Veus?
Perquè ens entenguem. Sí,
tota la raó.
Ara, si la necessiteu d'un moment per l'altre, poseu-la al sol i aneu de colorits. Ja està, Joan. Sí? Així de fàcil i ràpid aconseguireu treure totes les taques de crema de les vostres tovalloles.
Anem a més cosetes?
Sí, va. He promès als oients que avui la cara B estaria dedicada a la platja. És per això que ara us explicaré els noms més sorprenents i peculiars que tenen algunes platges d'Espanya.
Hi ha noms sorprenents i peculiars?
Sí. No sé si els oients ho recordaran, però farà ja 2 setmanes ben bones, parlàvem dels noms més estranys que tenen algunes ciutats i pobles d'Espanya.
Sí.
Doncs avui ho traslladem a les platges. D'aquesta manera, a banda de conèixer noves platges per visitar aquest estiu, perquè si teniu intenció de viatjar, mireu, aquí teniu l'oportunitat, doncs també passarem una bona estona descobrint els noms de platja més randoms que en vocabulari normal, en català correcte, serien estranys de tot l'estat. Us sembla?
Mira,
teniu alguna proposta? Bé, proposta. Alguna cosa que hàgiu sentit a dir?
No. Alguna així estranya, no.
És que crec que m'he anat a una platja que es digués amb un nom estrany. Tots m'han semblat bastant normals.
Hi ha una cala ratjada. Que mira
ratjada?
Com a...
Sí. Ratjada? Bé.
Sí, n'hi ha una, sí.
Tiro, no?
Sí, expliquen.
D'acord. En primer lloc tenim la Playa de Mal Nombre.
Ah, mira.
Ui, mira,
comencem
així
bé.
Ja,
hombre,
ja
comencem
està.
Bé.
Clar, aquesta és, molta atenció, una de les platges de millors platges de Fuerteventura.
Fixa't.
Per tant, paraules majors, eh? A les Illes Canàries està banyada per l'oceà Atlàntic i medeix 1,3 quilòmetres de llarg i 50 metres d'ample.
Déu-n'hi-do.
Insisteixo, diuen que és una de les platges més idíl·liques de la zona. Per tant, no sé per què li diuen de mal nombre, si és tan bona.
Enganyar el turista.
I perquè no hi vagi, perquè no hi hagi massificació.
Exacte.
Playa de mal nombre, no sé què us sembla, el nom.
Bé, mi fatal, eh?
Fatal. Què vol dir de mal nombre?
Clar, crida més l'atenció que la turqueta, aquestes coses, no?
Oh, però aquest nom és molt xulo, eh?
Sí. Ah, si és idíl·lic, ha de tenir un nom idíl·lic.
Clar,
sí.
Playa de buen nombre,
clar.
Ja està,
fixa't.
Ho ha solucionat.
I punt.
Es poden canviar els noms de les platges?
Home, imagino que sí, no? O sigui...
Sí. Bé.
Com es canvien els noms de carrers, imagino que sí, no?
Com es deia aquell carrer que us explicava un dia?
El de la Coca-Cola.
El Calimocho.
Sí.
És que, quin Joan tries? Te'n dones compte que en aquest programa construïm una nova vida?
Aprenem coses sempre.
Sí, són...
Que la caravana fa ruta per tot arreu.
Sempre.
I ara estàvem a la Playa de Mal Nombre, i de la Playa de Mal Nombre anem a la Playa de Los Locos.
Una altra que Déu-n'hi-do, eh?
Sí, aquí sé de més d'un que s'hi podria passar.
Exacte.
A la de Los Locos. No, és broma, eh? Aquesta és una platja que està a Cantàbria.
I tots els que participen en debats electorals ja poden anar passant.
Exacte, fer-hi una visita.
Ja ho ha dit.
Per si us interessa, Playa de Los Locos, a Cantàbria, té més de 500 metres de longitud i és considerat un paradís del surf a Espanya per les onades. A més, també heu de saber que la platja està rodejada de zones verdes naturals i que és de sorra fina. Entenc que Playa de Los Locos es diu així perquè fa referència als bojos que s'atreveixen a surfejar onades altes.
Pot ser.
A mi no m'agrada gens el surf, em fa una por i un respecte.
Sí? A mi m'agrada veure'l.
Sí, veure'l, sí, clar.
Fer-lo no ho he fet mai. Però
a mi m'agradaria fer-ne. L'únic que, si amb el pàdel surf ja no m'aguanto, imagina't fent surf.
Ai,
tot
mira.
És practicar, Andreu.
A mi el pàdel surf m'agrada.
Sí.
Així que el surf no el descarto.
Ostres, surfera, eh?
Parlem-ne.
Sí,
et pinta.
Ara l'estic imaginant, allà.
Sí, una mica... Fas allò com el Ronaldinho, que feia...
Ui, de petita ho feia molt, perquè era molt fan del Ronaldinho.
Veus?
Com
jo també, nena.
Tot encaixa.
Llavors, en tercer lloc...
Tenim més platges, eh?
Sí.
Val.
I ara anem a la Playa de Rompeculos. Es diu així, és que no m'ho puc inventar.
Crec que és el pitjor nom de tots, eh?
Playa de Rompeculos?
Sí.
Deu ser de roca.
Sí, exacte. Bé, ara us ho explico. Aquesta platja està situada a Huelva, és una de les platges més famoses del país. És que ens sorprenem, però és que són de les platges més conegudes
de diferents territoris.
Sí. I no només és famosa pel seu nom, sinó també per la seva extensió de més de 3.000 metres de longitud. En aquest cas, la seva sorra és fina i daurada, per tant, no hi ha paretes.
No hi ha roca.
No.
Et juro que pensava que seria de roca,
ser,
i per tant,
ser.
El seure, igual et feies mal.
No.
No, i destaca també per les seves onades moderades, ja que són freqüents els vents suaus. Aquesta, com us deia, és la Playa Rompeculos. Em venen moltes coses al cap que no diré,
no,
perquè sóc una persona
no.
sèria.
És que potser el nom ve d'aquesta amplana, que el cul se't queda allà.
Igual també.
Clar, no sé, potser. Mira, el que sí que queda clar és que s'han lluït amb el nom.
Sí,
exacte. Més platgetes, va.
Vale, en quart lloc hi ha la Playa El Cabrón. Perdó per parlar malament, però els noms són els que són, eh?
El cabrón és el macho de la cabra.
Exacte.
Sí. Ah, sí, és cabró. També hi ha una platja bonica per visitar, sí, no? Allà. En aquest cas, aquesta és una platja de Gran Canària. Concretament es troba al municipi de Güímes i és un dels punts de referència per fer busseig, ja que presenta molta fauna i flora. Jo m'havia apuntat una brometa. Dic que vosaltres no hi podríeu anar perquè no sou el nom de la platja.
Clar.
Ai, fixa't, que maco.
Fixa't. Però una vegada que dic una cosa bonica.
No, m'agrada.
I l'última, Joan,
què?
És allò que en diuen la crem de la crem.
Sí?
Sí. Perquè és la Cala de los Borratxos.
Fixa't tu.
Mira.
Apa allà.
Botellots segur.
A fer botellots.
Clar,
sí, sí.
Clar.
Andreu, hi hem anat, eh?
Aniria plena aquesta platja.
Ja, ara deixa't. No hi he anat.
Mira, que no ho volia dir,
sí,
eh?
Sí,
Joan,
jo
no estava dient res, home. No, aquí...
I que ha passat la ressaca del Cruïlla i tot això.
Quina mala fama, tu.
Sí. Bé, aquesta és una cala que es troba a l'extrem més meridional de la ciutat d'Alacant. Té una extensió de 30 metres de llarg i 5 d'ample i està formada, aquesta sí, per pedra, sorra i grava. Per tant, aquesta és la Cala de los Borratxos.
Hi heu estat alguna, vosaltres, o no?
No.
A cap, eh?
No. Cap d'elles.
Fixa't.
De fet, tampoc les coneixia.
Jo, de moment, a una.
Ah, sí?
A quina?
La Cala de los Borratxos.
Ah, sí? I què tal? És bonica?
Jo tinc família a Alacant, jo.
Ah, mira.
Clar, segurament allà deies acabar tu després de les fogueres de Sant Joan, no?
Correcte.
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 Ui, que concret tot. Llavors,
sí, sí, dormint juntament amb el meu animal preferit.
Quin és, el gat?
La mona.
Ah, ai, que dolent.
De veritat, eh?
Cada dia anem a pitjor,
Joan.
És que aquest programa...
Final de temporada,
deixeu-me sí, això. És la calor, la onada de calor aquesta tan breu.
Nosaltres estem fent els continguts de sempre, però amb una mica més d'humor, perquè
clar.
Els oients també s'ho han de passar millor.
I tant, que estem a l'estiu!
Bravo! Bravo!
Celebrat l'estiu?
Sí, però encara no puc anar a la música, perquè us havia de dir que hi han altres que no he desgranat, com la Playa de los Muertos, que ja només pel nom no hi aniria.
No.
Em provoca...
No resquis gaire la sorra.
Aquest nom em soni.
Clar, com per no sonar-te.
Clar, fixa't.
I després hi ha també la Playa de la Marrana. La Playa de la
Marrana.
Bueno,
una cosa, la Marrana, no és la família de...
del porc.
Del clar, porc. Exacte.
Sí, ja està.
D'això.
La platja de la Truja, es diria.
Sí,
exacte.
Sí.
Ai, perdona, però el nom m'agrada.
Sí.
Sí.
Per tant, res, senyores i senyors.
Guanya Canàries, eh?
Sí, i tant.
A noms estranys.
I a Canàries no hi ha aquella de crispetes, que diuen?
Quina crispetes?
Sí, que la sorra, que són com roques en forma de crispeta.
Sí.
Com si fossin...
Però són comestibles?
No.
Que graciosa.
Després es queixen amb mi.
Escolteu-me.
Està molt bé.
Ja us he ampliat el ventall de platges que podeu visitar aquest estiu. Per tant, espero que us hagi servit.
I tant.
I si voleu, un dia fem un viatget i anem a la que escolli Joan Trias.
Per què no?
Vinga.
Anem cap a la musiqueta, ara sí?
Ara sí, va. I avui la notícia musical ens la porta Ana Torroja.
No sabeu les vegades...
Quinta macla!
Que he ballat jo, això.
Sí?
Jo, i tant.
M'agrada molt, eh?
Mecano, Ana Torroja.
Sempre.
Doncs avui heu de saber que la cantant i compositora espanyola s'ha convertit en una de les guanyadores del Premi a l'Excel·lència Musical en el marc dels Latin Grammys d'aquest any.
Fixa't.
Aquest és un premi que s'entrega a aquells artistes que han fet contribucions creatives d'excel·lent valor artístic a la música llatina i a les seves comunitats, i que, com dèiem, ha premiat a Ana Torroja, qui recollirà el guardó el proper diumenge 12 de novembre al Teatre Lope de Vega de Sevilla. És a dir, s'ha entregat ja el premi... No, se li ha dit que ella és la guanyadora, però encara queda bastant perquè el puguin anar a recollir. A tot això, en un dia com el d'avui, no està de més recordar que Ana Torroja porta més de 4 dècades dedicant-se a la música i que és, de fet, sempre serà una verdadera icona de la música pop. Al principi, ara ho deia Joan, com a veu de Mecano i més tard per la seva carrera en solitari. Per tant, si us sembla, avui acabem aquesta nova edició de La Cara B amb ella, amb Ana Torroja i aquest temacle, Hijo de la Luna.
No, és la meva preferida,
sí,
de Mecano.
Mira, sense saber-ho, Joan Trias.
Gràcies més que mai, Núria.
A tu sempre.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora Com sempre, saludem la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, que avui ha tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què, Nina Agustí.
Doncs avui la pregunta del dia torna a posar el focus a les eleccions generals d'aquest diumenge 23 de juliol.
Ai,
sí, senyores i senyors,
aquí
això
no
és ja... Recordeu que no hi ha vacances que valguin com a excusa, s'ha de votar, d'acord? Però clar, Joan, primera pregunta del dia per tu, d'acord?
Ai, Déu meu.
Què estem decidint quan votem a les eleccions generals?
Home, entenc que els representants que es distribueixen en el Congrés dels Diputats i el Senat, per tant, els que conformen les Corts Generals, no?
Bravo, Joan. O sigui, mira, per això ets el cap d'aquest programa.
Fixa't.
El capo, que diríem.
Gràcies, Nina.
I per aquest motiu, aquest 23 de juliol o aquests dies, en el cas dels votants per correu o fins i tot els de distància, sempre trobareu doncs, dos sobres, El de color blanc i el de color salmó, podríem dir.
Salmó, sèpia, merda d'oca... Té molts noms.
Ja ho ha dit. Sí. No. I clar, jo em pregunto, realment sabem el que estem votant? La gent sap la diferència entre una cambra i una altra?
Bona aquesta.
Per tant, ara sí, Joan, Nina Agustí, que ha sortit a preguntar a la gent dels carrers de Sants, doncs et diré...
Espera.
Sí.
Què vol dir aquest to? Nina Agustí, que ha sortit a preguntar a la gent del carrer del barri de Sants?
Doncs he preguntat, Joan, saps la diferència entre el Congrés dels Diputats i el Senat? I ens diuen això.
Ui, no, això no. No ho sé.
Ni idea, eh?
No, ni idea.
Ui, no sé la diferència, no.
No la tinc molt clara.
No la tens molt clara?
No, entenc que, el que tinc entès, les lleis es fan, s'aproven als Congrés dels Diputats, en el govern, i el Senat és una estructura de control, una cosa així, suposo. Amb polítics més aviat jubilats, ja retirats de la vida política. Claro. No sabria dir molt més, la veritat.
Los diputados están... O sea, cuando una ley se va a aprobar, primero entran los diputados y según lo que ellos, si lo creen conveniente, lo pasan al Senado, es lo que yo pienso. Y es ahí donde se finiquita todo.
Vinga, va, que et diré... Hem vist algunes
donde
pinzellades.
Donde se finiquita todo, eh?
Sí, ha quedat claríssim,
m'agrada molt aquesta.
Va, que encara tenim més veus que intenten esbrinar la diferència entre el Senat i el Congrés.
Pues en el Congreso de Diputados creo que es donde se decide todo lo que tiene que ver con pues decisiones electorales y cosas relacionadas, y el Senado es donde realmente ya se ponen en vigor esas decisiones.
Claro, sé lo que es sé que son diferentes, pero no sé exactamente cuál es la diferencia. Se supone que uno controla un poder y otro, ¿no? Se supone que tienen que estar divididos, ¿no? Se supone.
Bueno, que ya en diferentes personas no treballen. Vull dir, fan coses diferents, ¿no? El Congrés de Diputats són els polítics, ¿no? I el Senat són... No són les lleis, ¿no? I a més, o...
Jo no. No, i és que de política no en sé gaire.
Ai. Hi ha gent que va prou bé, tot i que no l'ha encertat del tot, hi ha gent que no acaba de saber... Sap que hi ha diferència, però no sap ben bé el què.
Vinga, va, que ara els preguntem si saben com es distribueixen els escons en funció dels vots.
Som-hi.
S'ha entès, oi?
Sí, tant.
Vinga, va, doncs a veure què ens diu la gent del carrer. Escoltem.
No, tampoc, és que no sé res d'aquest tema.
No, jo ni idea de política.
Mai t'ho han explicat?
No.
No, sé que hi ha uns vots i que depèn dels vots doncs hi ha un número de polítics que representen un número de persones.
No, això ja sí que no ho sé. Sí que es vota quan es fan eleccions, però poc més.
Pues no lo sé, se hace la recopilación, ¿no? Y no sé. Es que no sabría decirte la verdad, no tengo ni idea.
Sí, ¿no? A partir de... Dependiendo de las votaciones que tenga un partido, tendrá más escaños y entonces tendrá mayor representación y mayor poder en el gobierno, ¿no?
No, con los escaños, con los votos, eso no sé. Pero lo que sí sé, que en los pueblos los votos valen más que en las ciudades.
Abans de votar m'informaré.
Home, doncs sí que estaria bé que abans de votar ens informéssim
tots
i totes, perquè ja has vist que la pregunta seria i la gent què vota, no?
Clar.
Aquesta seria la pregunta del dia que queda restant, no? Atents, perquè ara tenim un bonus track.
El bonus track.
Ser artista me tapa un congreso que nunca ha dado cabeza a ninguno y si se tiran vamos a matarnos. Solo ando con mi Dios los carros.
Ai, el congreso. Tant de bo sonés així el congrés, també t'ho dic.
Ui, quina festa, una rave al congrés. Va, ara donem pas als votants nascuts cap al 2004, 2005, que enguany doncs, ja poden votar a les urnes i a més ho han fet per partida doble, a les municipals i, atenció, a les grans, com diuen ells. Escoltem.
No, ho sé, la veritat.
La veritat és que no.
No, ho sento.
Ni idea, eh?
No. Ens hem d'informar.
Sí.
Som del 2004.
Sí. Voteu per primera vegada?
Sí.
Teniu idea de com es reparteixen els escons?
No, no molt, la veritat és que no. No estic molt al tema de la política, però suposo que, tipus, no sé, tipus que el...
Una mica, però... Molt en general.
Suposo que tots els vots han de comptar el mateix i representen els mateixos escons, tipus per un lloc que per un altre, no?
Us ha costat decidir-vos?
No, sí. Bueno, a mi no gaire, la veritat. A mi una mica, però he acabat havent-me a conformar pel que seria més útil, potser.
Sí. Com heu viscut això?
Bueno, interessant.
Sí?
No sé, perquè és com la primera vegada, no? I és com, bueno, tothom espera molt, però al final vota i ja està. Ja.
Tu intentes informar-te i votar el que sigui, però després potser tampoc pots fer molt impacte.
Sí.
Bé, no sé, bueno, les municipals, com que es vota més per la persona tal, i per l'alcalde i això. Bé, i les, ara per les grans, diguéssim, ara vaig a mirar els programes electorals i tot, per saber més o menys a veure què.
Hi ha les eleccions petites i
les
hi ha les
eleccions
grans.
Sí, sí. Bé, la primera vegada que es vota, no?
Ja està.
Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és el politòleg especialitzat en anàlisi polític, Emilio Román. Molt bona tarda, senyor Román.
Molt bona tarda i gràcies per bueno, donar-me pas a poder parlar a Ràdio Estel.
Home, gràcies a vostè, senyor Román. Sembla que tenim molts problemes per diferenciar les dues cambres. Eh? Expliqui'ns una miqueta, què diferencia el Congrés del Senat i a la inversa?
Sí, no, és normal aquesta problemàtica de no saber ben bé la diferència perquè d'alguna manera, de forma inconscient, els ciutadans estan entenent perfectament com funcionen els poders legislatius. És a dir, perquè tothom sàpiga una miqueta, el Congrés i el Senat formen part del que es diu les Corts Generals, les Cortes Generales, i això és el conjunt de les cambres legislatives. A partir d'aquí tenim el Congrés, que és la cambra de la voluntat popular. És a dir, els ciutadans es manifesten i és una cambra més enfocada al tema ideològic dels interessos dels ciutadans.
Uh-huh.
I per l'altre costat tenim el Senat, que és la cambra territorial, perquè com tothom sap, Espanya es caracteritza per ser un estat, un país multicultural amb diferents identitats culturals, i això fa que la identitat cultural sigui un aspecte molt important a defensar i es necessita una càmera territorial particular. I amb això es crea un sistema que es diu bicameralisme imperfecte, perquè a nivell de correlacions de poder no és el mateix. El Congrés té més preponderància que el Senat.
I, senyor Román, parlant d'aquest sistema bicameral imperfecte, és el més idoni per un país com Espanya?
Depèn. Aquí entraríem què és idoni i què no. Diguem-ne que no existeixen els sistemes perfectes, sinó que és com s'implementen i la pròpia relació dels membres del Parlament i els ciutadans com ho interpreten. És a dir, Espanya, que té un problema identitari perquè té territoris on tenen identitats molt fortes i reivindicatives, d'autogovern, de més competències, etc.
Uh-huh.
Tenir un sistema bicameral és bastant positiu perquè permet, d'alguna manera, canalitzar aquestes demandes a una cambra de poder legislatiu. Però el problema és que si no és operativa,
sí,
pot generar aquesta sensació que no funciona, que són, com he escoltat a les trucades, que són estan els polítics que ja no estan en serveis o les persones que no fan política, que estan a la jubilació.
Sí, sí, sí.
I pot passar perquè, al cap i a la fi, aquest bicameralisme té alguns problemes d'implementació i no operabilitat que fa que, bé, pugui generar aquesta situació. Per això, la idoneïtat o no del sistema depèn. Té molts factors a tenir en compte. Però, en línies generals, està bé la premissa.
Senyor Román, és cert que, com diuen alguns participants, s'acaben aprovant les lleis al Senat?
Sí, però no.
Agafat amb pinces, eh?
Sí, perquè, diguem-ne, el procés legislatiu, molt, molt, molt resumit, per no avorrir els oients, és el Congrés aprova una llei i aquesta llei ha d'estar revisada al Senat. I si el Senat està d'acord, perfecte, passa i es publica el BOE, el Boletí Oficial de l'Estat.
Uh-huh.
Però si el Senat no està d'acord, pot vetar la llei i ha de tornar al Congrés. Però què passa? Si el Congrés diu, no estic d'acord amb el veto del Senat, ja està. I la llei s'aprova i passa el boletí sense l'opinió del Senat. I aquí és la relació de poders que d'una miqueta dona aquesta sensació que el Senat no funciona i per això, de manera inconscient, els ciutadans amb molt bon criteri poden identificar que veritablement alguna cosa passa amb el Senat que no acaba de funcionar.
Clar. Senyor Roman, també hem preguntat als nostres participants els escons, no? Com es decideix qui entra a la cambra i qui no? Hi ha vots que tenen més força que d'altres?
Sí, 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 això...
Com funciona tot plegat?
Entrem a les matemàtiques i, clar, a vegades ens passa a tothom que ens estressem amb les matemàtiques, però no, en veritat, sí, l'argument que has dit és veritat, hi ha escons que tenen més... és més car l'escó que d'altres, depenent del territori. I això té molt que veure amb a com s'ha fet la enginyeria electoral al nostre sistema electoral, que està reglamentat per la llei orgànica de règim electoral general, la LOREC. No, em falla una miqueta la descripció, i això fa que... és molt tècnic, però per simplificar moltíssim...
Sí.
Si tu vius a Barcelona, com tenim, les circumscripcions són provincials. És a dir, la nostra província és el nostre territori electoral. I el problema és que el Congrés, com és una càmera de voluntat popular, té un problema perquè també té un context territorial. I això fa que cada província té dos diputats sí o sí. És obligatori. I a partir de la proporció de la població, en el territori de la província, tindràs més o menys diputats. I clar, aquí s'apliquen les matemàtiques i surt que, per exemple, un diputat a Barcelona és molt més difícil d'aconseguir que a Sòria, que és l'exemple típic que sempre parlen a les ciències polítiques. I sí, en definitiva, i no, intentant no avorrir els oients, tenim un problema que els vots, matemàticament... no tenen el mateix valor depenent del territori.
Senyor Roman, per què creu que el resultat del nostre experiment, podríem dir-ho d'alguna manera, ha estat aquesta desconeixença generalitzada? Diria que hi ha una falta d'educació del votant?
Sí, per mi personalment és un tema... Mira, és un debat que ja ve des de l'època de Zapatero. No sé si us en recordeu de la famosa assignatura ticocívica. Al cap i a la fi era una assignatura que es plantejava per intentar introduir els valors i les funcionalitats del sistema democràtic i molt vinculat al model de ciutadà que volem. I clar, el problema és que, com sempre, tenen reformes educatives i clarament l'aritmètica parlamentària i la interpretació d'aquesta mena d'assignatura sempre és molt polèmica perquè es diu que pot ideologitzar i pot donar una predominància al partit del govern perquè el contingut de l'assignatura estarà una miqueta sesgat, desviat, genera aquesta problemàtica que no s'acaba d'introduir aquesta assignatura tan vital a una democràcia com és eticocívica, una assignatura del ciutadà o com vulguem. I tot això reforçat amb la idea de la filosofia i les ciències socials. A vegades no es tracta amb justícia aquelles disciplines socials i humanes, i les humanitats, com es hauria, i no es prioritzen suficient, perquè no tenen, crec jo, aquest ja és una opinió molt personal, no tenen una incidència econòmica directa, una productivitat tan important per prioritzar-la. Millor l'economia, les ciències, etc. Però bé, és un problema que ens implica tothom per una bona salut del sistema democràtic.
Per últim, senyor Roman, a mi m'agradaria preguntar-li, i torno a aquell repartiment de vots i escons segons la població i, per tant, segons territori, allò que em podríem dir que funciona des de fa anys a casa nostra com la llei d'Hondt o la regla d'Hondt, quina és l'aparent problemàtica a fer el que voldria molta gent, i la gent en parla molt del carrer, d'això, a fer un sistema una persona, un vot?
Sí, aquí entrem a aquest concepte d'enginyeria electoral perquè en si mateix el problema no és el mètode d'Hondt. És una fórmula matemàtica que agafa els partits, divideix pel número d'escons total que estan en joc i amb un rànquing agafa els que més tenen. Tenim molts exemples a internet, a YouTube, al canal del Congreso, als medis de comunicació o la mateixa pàgina del Ministeri d'Interior, Sistema Electoral, que t'explica tot. Però el problema no és el mètode. Matemàtica es pot millorar i tenim altres fórmules. Però el problema, sobretot, és la circumscripció.
Val.
És a dir, si dividim per províncies i després s'afegeix la proporció per població, això fa matemàticament fa que un territori costi més un diputat que l'altre. Si volem acabar amb això, potser a nivell del Congrés, la proposta, però aquí ja entraríem a temes de poder i partits, que no és tan fàcil, la proposta seria fer una circumscripció única com a les eleccions de la Unió Europea.
Val.
Allà tots els vots valen igual i, i els resultats són els que són i tothom pot consultar les pàgines.
Emilio Román, politòleg especialitzat en anàlisi polític, moltíssimes gràcies per aquesta explicació tan entenedora, que ara de ben segur que ja no queden dubtes, no?, de cara d'aquest diumenge. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat i moltíssimes gràcies per l'oportunitat. Molt bona tarda.
3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i al tornar parlarem amb el propietari del Parc d'Illa Fantasia, Josep Maria Cama, i ara ens explica, ara ens preguntareu i per què anem cap a Illa Fantasia, per què anem cap a un parc aquàtic. Doncs bé, per saber com els parcs aquàtics estan vivint això que en diuen i que en diem tots la sequera. Això serà la tornada de publicitat de seguida aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrió et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Mireu, a l'estiu i amb aquestes temperatures a tots i a tots i a totes ens venen ganes de fer activitats on l'aigua és la principal protagonista, com per exemple, per què no, anar a un parc aquàtic. Però aquest any s'hi ha afegit un al·licient més, la sequera. A Catalunya hi ha un total de 8 parcs aquàtics, però avui ens volem fixar en especial en Illa Fantasia, situat al Maresme. És un dels parcs aquàtics més grans del país, amb una superfície de 70.000 metres quadrats i compta amb més de 22 tobogans, 3 piscines i una zona de pícnic i barbacoa. Però com parcs aquàtics d'aquestes dimensions s'adapten a aquestes condicions de sequera? Això afecta d'alguna manera o no a l'afluència de persones o en el preu de l'entrada? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, avui convidem a pujar la caravana al propietari del Parc Aquàtic Illa Fantasia, Josep Maria Cama. Josep Maria, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar.
Josep Maria, primer de tot, estem parlant d'Illa Fantasia, del que dèiem, 70.000 metres quadrats de parc aquàtic, amb 22 tobogans, amb 3 piscines. Exactament de quants litres d'aigua estaríem parlant en una temporada normal?
Bueno, a veure, no portem el tema en l'engany. Vull dir, Illa Fantasia, jo diria que és el recinte lúdic aquàtic més divertit, més gran que hi ha al voltant de Barcelona, i on es pot passar el dia en família gaudint al màxim de l'espai lliure. Illa Fantasia, des de fa molt de temps, vull dir, tots els circuits són tancats, d'aigua consumim molt poca, vull dir, perquè l'aigua va donant voltes, vull dir, va passant per filtres, va passant per depuradors, però l'aigua és la mateixa i, a més, és procedent de... és aigua freàtica, és procedent de pou. Vol dir que nosaltres treballem en pous, treballem en dipòsit i reciclem tota l'aigua constantment. Uh-huh. A part de tot, el tipus de jardineria que hi ha a Illa Fantasia és una jardineria que realment requereix molt poca aigua i, a més, la carreguem, ho fem gota a gota. Per tant, el consum d'aigua a Illa Fantasia, encara que sembli el contrari, uh-huh, és molt poc.
Uh-huh. Han hagut d'usar alguna tècnica nova o especial justament ara a l'inici d'aquesta temporada d'estiu pel que ha passat amb tota la sequera al nostre país?
No, vull dir, nosaltres simplement tenim més cura tant a Illa Fantasia com també en els altres parcs aquàtics. Vull dir, nosaltres el que procurem és ser molt curosos en el consum d'aigua, reciclem tota l'aigua de netreja de filtre cada vegada més la fem servir per sanitaris, vull dir, amb la qual no llancem ni un litre d'aigua en un parc aquàtic. Uh-huh. És veritat que quan reguem segons quins parcs té gespa i s'ha de regar, però estem substituint els sistemes d'aspersió per sistemes gota a gota i fan que doncs, el consum sigui mínim.
Uh-huh. Per tant...
No és el nostre principal problema la quantitat d'aigua que gastem per combatre la sequera. No, uh-huh, no és aquest el tema.
Per tant, senyor Cama... Digui.
Sí, digui. No. Vull dir que nosaltres col·laborem amb l'administració en l'estalvi d'aigua, en fer que la gent pugui gaudir de l'aigua sense consumir-ne gaire i que pugui passar un dia molt divertit, que pugui estar a Illa Fantasia en els grans espais de pícnic que nosaltres tenim, uh-huh, i amb un estalvi inclús de diners important, pugui passar un dia amb la família d'una manera molt agradable.
Ho han notat, però, senyor Cama, que la gent els hi pregunta més per aquest tipus de problemàtica com la sequera?
Sí, ens ho demanen perquè podem, si la gent no està del tot informada, pot donar lloc a dubtes o a errors d'apreciació. Vull dir, la gent no té per què saber que nosaltres estem recirculant l'aigua. La gent la veu baixar i pot pensar que s'esmuny i que es perd, però no és així.
No és així, eh? Justament per això nosaltres volíem parlar amb vostè un dia com avui. No sé si també s'ha notat o no en l'afluència. Com va aquesta temporada?
Bueno, aquesta temporada... Miri, la gent a un parc aquàtic normalment les temporades són bones. Per què? Doncs sobretot quan fa calor, en el pic de l'estiu, vull dir, l'oferta al parc aquàtic és la més lúdica que hi ha en el mercat. La gent té ganes de sortir, la gent té ganes de fer coses, i si pot fer coses fresques i refrescants, doncs molt millor. A més, tingui en compte que un parc com Illa Fantasia, la gent a dintre està una mitja superior a 5 hores. Vull dir, per tant, el preu que paga per l'entrada és molt econòmic, és de lo més econòmic que pot fer que li ocupi tot un dia de lleure. Les altres ofertes de lleure, que són totes apreciables i respectables, però ocupen un espai de temps molt curt, de tal manera que acaba aquest lleure i la gent s'ha de qüestionar en família què més podem fer avui. Anar a un parc aquàtic ocupa tot el dia. I això, doncs, ho plena molt i fa molt feliç a la gent.
Clar, estem parlant de 29 euros, d'una mitjana de 29 euros per entrada, on ho podem accedir a totes les piscines, als tobogans que estaran oberts de 10 del matí sí, a 6 de la tarda.
Sí, sí, i encara, a més, els nens tenen entrades més barates, encara hi ha ofertes promocionals, vull dir, es poden fer moltes coses al llarg de la temporada a un parc aquàtic. Mm-hmm. Vull dir, és habitual que la gent vingui diverses vegades durant l'estiu i que també sigui una opció de lleure en família molt, molt, molt positiu.
Senyor Cam, abans d'acomiadar-lo, sí que m'agradaria preguntar-li si enguany hi trobarem, com que no paren de reformular-se també com a parc aquàtic, i un dels més clàssics de casa nostra precisament és aquest, és Illa Fantasia, no sé si enguany hi trobarem alguna novetat si anem a Illa Fantasia.
Bueno, a Illa Fantasia, com a tots els altres parcs aquàtics, sempre estem amb novetats. A vegades són de noves instal·lacions, a vegades són de noves activitats, a vegades són de nous plantejaments d'hostaleria. Vull dir, a un parc aquàtic sempre pretenim sorprendre una mica la gent. I la gent ens ho agraeix, la gent ens ho agraeix amb la seva presència, amb la seva visita, i realment estem contents i veiem que la gent s'ho està passant molt bé.
Doncs si voleu anar a Illa Fantasia, ja ho sabeu, ara que les temperatures són les adequades per remullar-se una mica, aneu-hi perquè val, com sempre, molt la pena. Josep Maria Cama, propietari del Parc Aquàtic Illa Fantasia, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana, que vagi molt bé.
Molt amable, moltes gràcies, a reveure. Adiós.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu ren amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu.
Vull amb tu
d'allà. Vine'm a buscar. Perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm